carrer tothom busca la seva sort. Del barri a la llum esquivan els malsons. Que tot el viscut m'ha donat el valor. Que no diguin que no, no, no. Tu somia alt, ja hem perdut la por.
6 minuts que passen de la una, encetem aquesta darrera hora i ho fem explicant-vos, cosa que segur que ja sabeu, que el passat dimarts 18 de març l'espai sense ficció de 3CAT va estrenar Revolució 304, un documental que pivota al voltant de la figura del futbolista blaugrana Lamin Yamal i d'altres catalans, fills d'immigrants africans, que són el present i el futur d'una Catalunya que abraça la diversitat i reivindica la igualtat d'oportunitats. Avui ens acompanya, estem molt feliços, ell ja ho sap, perquè ja l'hi he expressat fora de micro, el periodista esportiu i co-creador de Revolució 304, el Xavi Torres, tot un mite del periodisme, a casa nostra. Xavi Torres, benvingut.
Bon dia, exagerat.
Un plaer tenir... Bueno, sempre està... Més val passar-se una mica que quedar-se cul. Escolta una mica, una cosa, periodista esportiu?
Sí, sí, periodista esportiu, amb tots els honors... I ho dic sempre, tot i que doncs, a la vida es poden fer moltes altres coses, però jo sóc periodista esportiu i estic molt orgullós de ser-ho.
Perfecte, doncs no, perquè de vegades saps què passa. Uri Francisco,
bona tarda, Rafa. S'han examinat les seves credencials minuciosament estava contrastat.
Saps què passa? Que...
No, perquè és com viu el Xavi, a vegades sembla que el periodisme esportiu està una mica per sota de l'actualitat o és un altre tipus de periodisme.
No, cada vegada...
Sí, perquè lamentablement l'hem fet malbé. Ja no et parlo del periodisme esportiu, gairebé et diria que tota la professió l'hem fet amb el bé durant molts anys i aleshores, en aquest cas del periodisme esportiu, juntament amb el periodisme de la premsa del cor, estava desprestigiat, però ara ja t'hi afegeixo el periodisme polític i el periodisme social i t'hi afegeixo tot, no? Al final m'agrada dir que un país funciona quan, a grans trets, un país funciona quan té dues coses, que és una oposició política amb cara i ulls i uns mitjans de comunicació independents. I si tu mires les oposicions polítiques que tenim i el nivell dels mitjans de comunicació o la llibertat dels mitjans de comunicació, entendrem quina merda de país tenim.
Bé, en fi. Ja xarxes està enregistrant, ja decidiran quin és el titular. Escolta una cosa, Xavi, jo t'he de dir una cosa, no t'enfadis, però una, jo t'he admirat, ja t'ho he dit fora de micro, i t'he seguit molts cops des de Castelló, quan vaig arribar aquí, etc. Però a banda de la teva tasca com a periodista, una cosa que em fascina són les teves patilles. Això, és que portes tota la vida, ho he dit aquest matí a primera hora, són meravelloses, això és marca, no, Xavi Torres?
Doncs no sé què dir-te. Jo, la veritat, no sé si som marca. Jo el que sí que et dic és que jo sóc una persona molt poc preocupada per la imatge. És a dir, perfecte. Aquestes patilles que ara estan així, doncs és perquè fa dos dies me les van pelar, però d'aquí un mes seran
diferents.
Salvatges i potser no dius el mateix.
No, sí, jo...
S'està perdent la patilla.
S'està perdent la patilla.
No, el que espera és el cabell amb l'edat.
Sí, home, què m'has d'explicar?
Tens dos testimonis. Però també tenen culpa els jugadors de futbol amb aquest nou pentinat que porten gairebé rasurat aquí dalt i han perdut la patilla, això m'agradaria.
No, a més, fixa't que ells sempre estan esplèndids.
Perfectes. Sí.
Perquè la gent ha de saber que cada partit abans de les concentracions, abans, no els del Barça, tots, hi va un perruquer.
De debò.
I tant, i aleshores els pela a tots.
És que estan perfectes.
Sí, s'ho paguen entre tots. Sí, és cert, a casa i a fora, Passa per l'hotel i els deixa a tots magnífics.
Bé, en fi, el futbol moderno, Escolta, enhorabona, Revolució 304 és el documental, ho comentàvem també ara, ho comentat tot fora de micro, el documental més vist de tota la temporada del Sense Ficció, amb un 16,7% de quota el dia de la seva emissió. Això és una mitjana de 310.000 espectadors. Lamin Yamal, un gran reclam, no?
Sí, és l'excusa per poder parlar de temes que van una miqueta més enllà de la pilota. De fet, és el que ens agrada fer a l'equip que ja fa anys que treballem documentals d'aquest estil. Aprofitar l'esport perquè nosaltres som periodistes esportius i creiem que l'esport és una escola de la vida i que des d'allà es poden emetre moltíssims missatges positius. Doncs fem documentals en què l'esport passa per allà. però el que ens interessa són qüestions socials.
De fet, et vaig escoltar que deies que quan et van encarregar un documental sobre la Minya Mal, vas dir, bé, però el faré a la meva manera.
No, això ens passa sempre, no? Al final, treballo en un departament d'esports, amb un cap d'esports que és un realitzador, per tant, entén perfectament totes aquestes qüestions, que té molta sensibilitat per aquestes qüestions, i realment ell proposa, escolta'm, això de la Minya Mal és un fenomen, et diria que universal, per què no t'hi poses? I no és ben bé perquè no fas un documental d'esports, perquè, entre altres coses, aquest noi té 17 anys i ha fet 20 gols. És a dir, un documental d'esports d'un noi que té 17 anys i 20 gols...
S'acabaria ràpid.
Clar, l'acabem
molt
ràpid. Des del
prisma esportiu parlant, vols dir que hi ha jugadors que, clar, han fet molts més gols.
Clar, és que té 17 anys, és que tot just acaba de començar, no? I a nosaltres els que ens fascinava d'ell, perquè ja coneixem una miqueta la seva història, és aquesta... aquest gest del 304 que dona nom al documental i que té darrere tantes coses interessants i que ens interpel·len a tots cada dia, que vam veure de seguida que el documental havia d'anar en una altra direcció.
Donem-li al César el que és del César, perquè tu repeteixes aquí amb Jesús Muñoz, Santi Padró, Àngel Rufí, Carles Coma Juncosa, Maria Colomer i Marta Colas, amb qui ja vas guanyar un Premi Ondas al 2023 pel documental Unzué, l'últim equip del Juancar.
Correcte.
Per tant, ja sou un equip molt cohesionat, que teniu un bagatge molt bé, no?, en aquest sentit.
Sí, 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 ja som un equip amb tot el que representa la paraula equip, en el que la clau de tot és que ens barallem molt.
Perfecte.
No, que ens
democràcia, llavors, no?
No és que ens portem molt bé, però ens barallem molt, perquè al final els projectes creixen a partir del debat.
Bueno, és que jo crec que tens raó en aquest sentit, no, Uri? Aquí tu penses que ens barallem, aquí en aquest
poc
equip?
Poc ens barallem, no?
Ja, tens raó.
No, però entenc què vol dir el Xavi, que realment és intentar que tothom, que totes les veus del mateix equip s'escoltin per igual, no?, aportar diferents idees i així creixes.
Sí, no, perquè, vull dir, a tall d'exemple, nosaltres per uns 3 segons, què dius, 3 segons, podem estar mitja hora discutint.
Bueno, clar, és el nivell de detall.
Sí, és arribar... No, és que no aporta res. No, sí, aporta. Això, va. I ha estat 20 minuts discutint i arriba un moment en què dius, escolta una cosa, per 3 segons portem 20 minuts, vull dir, està bé. Bueno, ens passa moltes vegades.
Però al final hi ha d'haver una veu, potser, a dalt de tot, que digui sí.
Ets tu,
o no.
Xavi, el que...
No. No, t'ho dic de veritat.
Democràcia absoluta, llavors.
No, total. Hi ha vegades que votem. I la majoria.
Ah, perfecte.
Perquè arriba un moment en què estem encallats. Però normalment som respectuosos, bastant respectuosos en els espais on tothom té un cert lideratge.
El punt de partida del documental és el treball de recerca de Bernat Muñoz, un jove mataroní del barri de Rocafonda, que vol explicar la història d'èxit del seu vell, en aquest cas la Minya Mal, conegut sobradament per tots. Com us poseu en contacte amb Bernat? Com comença tot?
Comença perquè un dels codirectors, el Jesús Muñoz, és a més antropòleg, i el professor del Bernat, que també és un dels protagonistes, l'Ignasi Mangue, també van coincidir en alguns cursos sobre antropologia i en algunes ponències que feia l'Ignasi, i a partir d'aquí doncs ens expliquen que té un alumne que està fent això i que és interessant, per suposat. En cap moment ens planteja que és carn de documental, ja està. Ah, ets d'esports? Ah, molt, mira, però jo tinc un alumne que fa un treball de la Minya Mal. Ah, molt sí? I què diu? Això. I a partir d'aquí s'obre una via.
El 304, que fa referència, recordem, per si algú està despistat, als 3 darrers dígits del codi postal del barri de Rocafonda i el gest aquest icònic de la celebració dels gols, que veritablement és que és molt original. Aquest noi, o qui sigui que l'ha aconsellat, no?, es va inventar una fórmula per celebrar els gols que barreja l'alegria amb els orígens, amb la humilitat, amb d'on ve ell, que és fantàstic.
I que això ja és mundial ara mateix.
Exacte, això ja és mundial. Sí, perquè...
Mira, això neix d'un dia que ve d'entrenament amb el seu cosí Moja i el seu amic Soja, Mohamed i Sohaib, que són, encara formen part del seu nucli més dur, i que baixen del tren i diuen, escolta, aquest diumenge si fas un gol... Ell jugava amb el juvenil, O sigui, això no neix del futbol professional.
No. Això ja ho feia abans.
Li diuen, si fas un gol, podries fer, què podries fer? I acaba evolucionant cap al 304, que és, efectivament, els tres últims dígits del barri de Rocafonda, i que ja és un gest universal. És a dir, tots els barris, no només de Barcelona, sinó... Nosaltres, en el documental, hem estat a Larraix, que és al Marroc, i a Malabo, que és a Guinea Equatorial, que són els països d'origen dels seus pares, sí. I tothom fa el gest. És a dir, i a barris d'extraradi de Barcelona, de Buenos Aires, de Madrid, d'on vulguis, ja es fa el gest del 304, del 304. És a dir, és com un gest reivindicatiu de les perifèries.
Això ens parla també de la potència que té el futbol com a icona, eh? Perquè corre com la pólvora qualsevol cosa que... No? Ara estava recordant aquest gest, però és que ara, bueno, de seguida tothom començarà a celebrar els gols també com fa Dani Olmo amb l'hora, etcètera. Sí.
Parlaves del concepte de perifèria, jo crec que aquest documental també l'aborda no des del punt de vista estricte de la localització geogràfica, sinó en un termes socials. Què significa la perifèria?
Doncs sí, perquè Catalunya, i parlo en el nostre cas, no? En el nostre país, però de tot arreu, ha canviat molt. És a dir, aquests nois que viuen a les perifèries no són immigrants, són catalans. Amb totes les lletres, han nascut aquí. Per tant, la interpretació que fan de les perifèries és absolutament diferent a les que fem determinada gent, o molta gent, o la majoria de la gent, no? Com diu Lilian Thuram, l'exjugador del Barça i president de la Fundació contra el Racisme, al final és segons com s'ha explicat la història al nostre país, no? I sempre s'explica des de la veu dels poderosos i dels blancs.
Mira, assistència al peu, perquè la figura de Lilian Thuram és capdalt per entendre el que persegueix una mica el documental, com es deia ara. Escoltem-ne un fragment que val molt la pena.
Molt sovint es té la impressió que la delinqüència ve de les perifèries, on efectivament molt sovint s'instal·la la gent que arriba al país. Però, de fet, això és la història dels pobres. Sempre es diu que els més pobres s'aprofiten del sistema. Però, de fet, això són les mentides que sentim des de fa segles. No es diu mai que són els més rics els que s'aprofiten del sistema i, per tant, és l'estigmatització dels més pobres. De manera que així es multipliquen els discursos negatius. Crec que és una reflexió que es fa habitualment sobre les persones més pobres de la societat.
Thuram també afegeix que, per anar al fons de la qüestió, hem de revisar tota la història que ens han explicat. Fan falta molt més referents, jo crec, no?, com Thuram al món del futbol, és a dir, amb aquesta implicació, aquesta intel·ligència.
Doncs sí, sí. Fan molts referents, no? I al final és el que també en el documental el professor Ignasi Mangué reclama, no? Que no hi hagi lamins i amals del futbol, sinó de tot tipus d'àmbits, perquè són els que generen això, referències dels joves.
Parlem de la resta de protagonistes de Revolució 304, perquè la cosa no es limita a Lamin Yamal, ni molt menys. Com sempre, l'humorista i creador de contingut, Mohamed Lamin, més conegut amb el nom de Wiz Provelma.
Mira, sóc tu, a Montjuïc, que m'has regalat una samarreta i tot. Posa el meu nom aquí darrere.
M'acaba de saludar Lamin Yamal i Alejandro Valde, que em segueixen a l'Instagram i tot això. Apa, adeu-siau.
Explica'ns una mica la història de Wiz Problema, de Mohamed Lamin.
Doncs el Wiz és un crac, i és un crac, i no ho dic jo, perquè aquest tio té més de 2 milions de seguidors, perquè ja està fent monòlegs a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, a València, a Alacant, cada cap de setmana, i és un supervivent, un altre fill d'immigrants, però català, perquè ha nascut aquí. Ell viu al 303, sí, perquè és de Cerdanyola, de Mataró, és un barri de perifèria també d'allà, és un noi negre que es dedica, doncs, a reivindicar una altra vegada la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, no? Amb un discurs molt positiu, ell imita a la gent que hi ha al seu barri. El seu barri és un barri amb tota la diversitat de cultures, de races, de llengües, i la veritat és que és un fenomen. Nosaltres el vam anar a veure amb el Xus en un dels seus shows, allà a Mataró, I quan vam acabar li vam dir, escolta, estem fent una cosa amb Lamine Yamal i ens agradaria que juguessis. I de seguida ens va obrir la porta i ha estat una experiència molt, molt, molt positiva d'un noi que val molt la pena.
I, de fet, ell té l'honor d'haver-li fet un canyo, segons ell, a sí. Lamine Yamal, quan érem més petits.
Sí.
També és això que dius de... Si l'heu seguit a les xarxes, ho sabreu, que ell imita els accents de la gent que habita en el seu barri. I potser és aquesta clau de que l'humor, quan es fa des de baix, o sigui, si ho fes una persona, diguem, benestant, imitant accents de català que tenen reminiscències d'altres països o altres orígens, s'ho podrien prendre malament.
Sí, ell fa de català, de colombians, de no sé, de què més, gitanos, negres, blancs, i se n'en fot una miqueta de tot. Però el seu missatge sempre és en una direcció, no? Uh-huh. Que és justament aquest, el de la igualtat d'oportunitats. Uh-huh. I per això a nosaltres ens va quadrar molt.
Mira, un altre, ara que dius igualtat de prioritats, una altra història impactant és la de l'actriu Tamara Ndong, guanyadora del Premi Butaca a l'actriu Revelació el 2023, nascuda a Guinea Equatorial i que amb només 6 anys els seus pares van decidir enviar-la a Catalunya, a casa de la seva altra mare, la Margarida, per donar-li un futur millor. És evident que no hi ha les mateixes oportunitats a tot arreu.
I ella ja ho diu, no? És a dir, quan els blanquets decidim enviar els nostres fills a Londres o a Estats Units o a Europa perquè aprenguin llengües o, en realitat, per preparar-los millor per al futur, és una cosa absolutament normal. Quan els africans venen a Europa, venen a fotre'ns la feina, el pa i l'aigua, no? És indecent. És un plantejament indecent i ja sabem que tot això té molts matisos, ja sabem que tot això és molt més complicat, però el punt de partida no és el mateix.
Xavi, t'estic escoltant, parlant molt atentament. Evidentment, qui vegi el documental Revolució 304, que podeu trobar, evidentment, a la plataforma 3CAT, farà tot aquest viatge amb aquests ulls d'aquestes persones que són catalans, que estan aquí, que hi ha aquesta diversitat, però tu personalment, que t'has endinsat, i tu i l'equip que t'envolta, doncs en aquestes realitats, creus que t'ha obert una mica els ulls, encara més, o no? Tu ja estaves conscienciat amb aquestes coses.
Fem aquest documental perquè estem una mica farts de veure el que veiem cada dia. I utilitzem la Lamine Yamal perquè és una de les persones que ho pensa així, des de la seva mirada dels 17 anys i des de... no sé, jo crec que una mirada una mica més naïf perquè té la que té i viu on viu, però és una realitat. I si volem, doncs ens tapem els ulls i ens posem una pinça al nas i seguim caminant, però aquesta és una realitat. Nosaltres estàvem... Així com et diria que amb el documental de Juan Carlos Unzué, nosaltres vam conèixer moltes coses perquè de la L coneixíem poc, i va suposar un abans i un després amb moltes coses. En aquest cas no, perquè sempre he pensat així.
Feies referència al fet de que els fills dels immigrants nascuts a Catalunya són catalans, com el cas d'Amin Toumi, que és professor de català a Sabadell i també és membre de l'àrea aula terapèutica Desconnecta, fill de pares marroquins. També és una història preciosa, la seva.
Sí, en el cas de l'Amin, ell va néixer al Marroc.
I va venir cap aquí després.
Ell va venir, sí, va venir molt jove, després, perdó, d'un reagrupament familiar. Però ens va encantar la història que un noi que arriba als 6 anys aquí, que té unes dificultats bestials per a entrar, diríem, a la línia normal de tot el sistema educatiu, perquè no parles català, que avui sigui professor de català.
Perquè els que diuen que la integració potser no acaba de funcionar, aquesta gent...
No, i perquè està ple de blancs que porten 40 anys
sí, sí.
a Catalunya sí, sí. i no parlen català. Ah, però és que són espanyols o són...
No ho necessiten, no?
No ho necessiten, no.
Bé. Una altra peça clau del documental, Xavi, és la de l'actriu i cantant Yolanda Sey, que posa veu a la cançó de Revolució 304, No hi ha qui ens pari.
Al carrer tothom busca la seva sort. Del barri a la llum esquivant els malsons. Que no et diguin que no, no, no. Tu somia alt, ja hem perdut la por.
Nascuda a Vic, filla de pares ganesos i una de les millors veus del nostre país, ja va destacar l'any passat amb el seu discurs durant els Premis Gaudí amb un missatge molt semblant al que predica Revolució 304.
I per això la vam anar a buscar. I especialment perquè és una dona extraordinàriament valenta que porta reivindicant això... no els Gaudí, no el nostre documental, cada dia de la seva vida.
A tot arreu.
I que, a més, entra en totes les polèmiques que faci falta per reivindicar el que no pot ser d'una altra manera, que és la igualtat.
No hi ha qui ens pari. Ja
I la cançó, que és molt bonica, sí, que sí. Li vam encarregar a un mestre, que és l'Àlex Pérez, i que li vam proposar doncs, a la Yolanda, si li feia il·lusió cantar-la. Ho va fer amb maestria, com sempre, però el que més ens va agradar és veure el seu pare i la seva mare, no? Com ells, que són persones vingudes fa... pues ara no recordo, però moltíssims anys aquí... Mm-hmm. I que es van sentir com molt identificades amb el ritme d'aquesta cançó.
Ell diu això, diu, és el nostre rítm. El seu pare és músic, va venir aquí a guanyar-se la vida com a músic, i se li veu que li brillen els ulls quan reconeix el segon sí. compàs, diguem, el ritme de l'afrobeat.
Sí, li brillen els ulls i li bull la sang, no? També. Perquè parla, si aquests són els nostres ritmes, i en sí, canvi sí. només aquests ritmes es fan universals quan Shakira Exacte. Canta el Waka Waka del Mundial sí. de Sud-àfrica, sí, no? Sí. Però si és un ritme negre, ara només l'escolteu quan la canta una blanca.
I
no?
és especialment sagnant ell que ve aquí a triomfar com a músic, sí. aportant realment això. I
bé, a sobreviure, anys. Pobre, Clar. A sobreviure com a músic, no?
A la presentació del documental al Teatre Monumental de Mataró vas dir que la nova Catalunya ja no és blanca. Creus que, tal com dieu, el documental arribarà el dia que el nom de Mohamed i Arnau voldran dir la mateixa cosa i no s'interpretarà com si són orígens diferents?
Tant de bo, no? Jo ho espero. Que Catalunya ja no és només blanca és una evidència. I, per tant, hem de sumar totes aquestes cultures que venen, aprofitar-nos de la diversitat, perquè tot això és créixer. I nosaltres, com a país, no ens podem permetre no fer-ho. Així que jo ho espero, és evident, jo tinc dues filles de 20 anys que no es plantegen aquestes qüestions. Les assumeixen com a pròpies.
Absoluta.
Absoluta.
Mira, en aquest sentit, a mi també em sorprèn molt i em fa pensar en mi mateix, no? En com hem crescut, la cultura que hem viscut al voltant. Jo me'n considero una persona de ment oberta, però sí que és cert que tens coses incorporades que les noves generacions no les tenen. Les meves filles els passa exactament el mateix que dius tu, i ara m'ha cridat molt l'atenció.
Sí, amb això, en termes de gènere, per exemple, no?
Sí, sí.
Només faltaria, però considero que encara queda molt perquè totes aquestes coses estan molt ficades en el sistema. I és allò del el Franco és mort, però el franquisme està a l'ordre de cada cantonada sí, sí. en tots els estaments. Doncs passa una miqueta amb això, no? Que el sistema encara no s'ha alliberat de tots aquests prejudicis.
Al fil de tot això, a banda de que jo crec que a molts... Ara extenem una mica el focus, ¿vale? I parlem una mica de futbol, que al final ja la meva mare és un futbolista. Hi ha una mirada molt estesa, no? Molt de dretes, podríem dir, a la selecció espanyola, al Real Madrid, podríem convenir que és així, i de sobte s'hi troben a un futbolista del Barça que...
Que ha de ser un heroi
Que és un heroi per la selecció espanyola, no? En la passada Eurocopa se la va menjar amb patates i clar, jo penso que dins d'ells, de molta gent, és una dicotomia terrible que els hi posa una mica entre l'espasa i la paret.
Bé, els passa amb Mbappé i els passa amb Vinícius també, al Madrid.
Sí, sí.
Però els de la selecció espanyola van tenir, clar, problemes... alguns, perquè no només era Lamin, sinó que Nico Williams Exacte, també, sí, sí. No? també tenien aquest problema. Això, parlant-ho amb el Thuram, al voltant del documental, ens va explicar que l'any 98 hi són campions del món, sí. i ja recordo el porter Barthez, hi ha...
Zidane.
Blanc.
Ah, no, que Zidane.
Blanc i l'actual seleccionador,
Deschamps.
Sí, Deschamps, que són blancs. La resta, Zidane, Djorkaeff...
Mateix Thuram, sí, sí.
Thuram...
Vieira, no? S'ha de veure allà, també. Qui? Karembé,
per exemple. Sí, Karembé. És a dir, tota la resta són d'origen magrebí o africà, no? I ella ens explica, doncs, que, clar, això, aquest fenomen, aquí l'han tingut ja fa...
O sigui, a França l'havien tingut molt abans que l'estat tenint ara, doncs, l'estat espanyol. Aquesta setmana, per exemple, era molt curiós veure alguns opinadors, periodistes de referència de la premsa espanyola, ja renunciant obertament a la selecció espanyola.
S'esborren, sí. Ja no volen saber
res. Ja, no, perquè, total, si no hi ha jugadors del Madrid...
Això sí.
I, a més, ja no...
Asensio.
Clar, ja no, no, ni Asensio, perquè no va jugar
no
ni
va jugar
un minut,
ni un minut,
no va jugar ni un minut en els dos últims partits, no? I a mi tot això em fa molta gràcia.
A mi també.
M'excita bastant.
A mi em diverteix moltíssim.
M'excita bastant coses que veure les misèries humanes.
És aquesta mentalitat que va dir també la presidenta Isabel Ayuso, que Madrid és Espanya, i per tant, si a la selecció espanyola no hi ha jugadors del Madrid...
Bé, és una... Sí, sí, està despersonalitzada. Escolta, Catalunya ha estat i segueix sent terra d'acollida, Xavi, recordem aquella mantra, no?, atribuït a Jordi Pujol, és català tot aquell qui viu i treballa a Catalunya, i qui en vol ser, segueix vigent, això.
Doncs segueix vigent. Una altra cosa és que, repeteixo, a vegades sembla que no sigui així. I a tota aquesta gent no li estem posant molt fàcil. Ni a tota aquesta gent ni a la gent que és d'aquí, eh? Uh-huh. Perquè al final la nostra joventut cada vegada ha de marxar, perquè ha de marxar, que curiós, ha de marxar.
Sí, fixa't.
Ha de marxar perquè això no s'aguanta.
La paradoxa.
Sí, no? Però aquesta sí, aquesta
la compra.
Acceptada, no? No, m'agradaria que a poc tot anés... pel camí que toca.
Mira, jo, a banda de treballar aquí al matí en directe, enregistro un programa molt social que surt els diumenges, aprofito per tirar la falqueta, que es diu Àngels, és un programa molt senzill, però que té una temàtica social, purament social, i la de entitats que passen pel programa, que treballen amb les perifèries, no? Els llocs on hi ha més vulnerabilitat. És que és infinit a Catalunya, infinit. I de vegades penso, si no fos per aquesta gent, no sé com dir-t'ho.
Bueno, l'administració no dona resposta.
Exacte, l'administració sí. No dona resposta. L'esperança és la gent i les entitats privades, veritablement.
Doncs sí. Doncs sí, i que no s'aturin. Fa 20 anys vam crear un projecte solidari en el periodisme esportiu que, per cert, l'any 20 el presentarem la setmana que ve, en el que, una vegada més, venim a cobrir tots aquests espais que l'administració hauria de fer i que, especialment des del 2008, amb la crisi econòmica, això ha rebentat. Uh-huh. No? Ha col·lapsat el sistema i te n'adones que hi ha molta gent deixada de la mà de Déu.
Quin projecte és?
Sí, és el llibre de...
Relats Solidaris.
Sí, el Relats Solidaris.
Que deia moltíssima tirada ja a casa nostra.
Sí, no, i mira... Ja
qui la padrina? No ens ho pots dir? O ja se sap?
La setmana que ve? Sí.
Exclusiva?
No, ja, no hi ha problema. Mira, és a més, ja tocava i per primera vegada serà una dona, serà l'Aitana Bonmatí.
Oh, perfecte. 14 al barco.
Doncs ja ho tenim, això, i a més Aitana, que té una sensibilitat especial, jo crec, per totes aquestes causes, eh? Sempre ho demostra.
Total, per al país, per la nostra cultura, per la nostra llengua i per totes aquestes causes.
Parlàvem ara d'aquestes paradoxes que a vegades comprem i no comprem segons d'on provinguin. Els immigrants rics sí que són rebuts aquí amb els braços oberts i se'ls considera en molts casos inversors, se'ls hi adapta la fiscalitat...
I els anem a buscar, inclús.
Exacte. És més un problema al final de classisme que de racisme? O està tot allà mateix?
I de gènere. És de gènere, de classisme i de racisme i d'altres qüestions. Per això et dic que és un problema del sistema, que està allò encallat, com una crosta que no hi ha manera de treure-la ni rascant, i evidentment que és un problema de classisme, també.
Xavi, clar, estem veient un fenomen mundial, que és l'auge de l'extrema dreta. Com ho interpretes, això? Perquè hi ha molts joves que estan a la dreta ara mateix. Això tu com ho vius o com ho interpretes? No sé si és una pregunta que et posa molt a prova, no sé, a veure.
No, és que em posi a prova, és que els que realment en saben i les estudien cada dia no troben solucions a un problema majúscul com és aquest. Imagina't un trist periodista esportiu, no? És una realitat, viuen dels populismes, a vegades és més fàcil fer plantejaments molt primaris i escoltar segons quines opinions, que et donen una resposta fàcil però gens meditada ni gens profunda dels grans problemes que tenim a la nostra societat, i s'hi agafen. Em sap molt greu. Em sap molt greu. Penso que és un problema d'educació total, de formació, de treballar a les escoles i de treballar a les famílies, perquè la història és cíclica. I ja sabem com van començar determinats períodes de la nostra història en el que es van defensar missatges tan perillosos com aquests.
Però per part de l'adolescència, no creus que és una cosa que pot ser passatgera? Ells ho agafen com una mena de contracultura. Ara el que és punky, per dir-ho d'alguna manera, és ser de dretes. I potser el temps els posarà al seu lloc.
Doncs tant de bo sigui així. Però la història ens demostra que no. I a més, hi ha hagut períodes de la història, quan hi va haver nazisme, als Estats Units hi havia un president normal. Però és que ara estem en un moment en què a un costat del món i a l'altre hi ha autèntics tarats manant. I un acaba alimentant l'altre, no? I això provoca o pot provocar situacions molt, molt, molt preocupants. Que ara estiguem discutint a Europa sobre rearmament i que busquem pasta, paper de vàter i quatre llenties.
I una bateria.
Per
i la llenterna.
No? Allà a l'armariet, perquè ull amb el que se viene. És que ho trobo d'un nivell increïble.
Això ho ha dit la Unió Europea.
No, per això ho parlo.
No ho ha dit quatre fiquis, ho ha dit la Unió Europea, la von der Leyen.
Per això ho dic. I estem davant d'un Trump i d'un Putin. És que la situació no és menor.
Una altra figura clau, tornem al documental, l'heu de veure, perquè estem fent una dissecció increïble, però no us el perdeu, perquè el viatge...
És una horeta, vull dir, passa ràpid.
Com i tant, el viatge es fa davant del televisor o del reproductor que sigui. Una altra figura clau de Revolució 304, us deia, és Ignasi Mangué, el tutor del treball de recerca de Bernat Muñoz, que hem parlat d'ell fa uns minuts. L'Ignasi és com el guia que ens porta de la maneta per tot el documental i acaba amb una frase que val la pena apuntar.
Per a mi la mil no és l'important. Disculpeu-me, s'ha d'entendre que aquests barris no tenien una representació. I per tant això afecta de vegades a la pròpia autoestima, a les pròpies imatges que conformem de nosaltres, del nostre entorn. El que necessitem no són la mils, perdoneu, necessitem centenars i milers de la mils. Necessitem un la mil metge, necessitem un la mil que siga pilot de Fórmula 1, necessitem un la mil científic.
Clar, ara ho deies, que tant de bo el fenomen Lamin es doni a altres àmbits de la societat i de la vida.
Mira, una de les coses que em genera esperances és veure personatges com Ignasi Mangué. Ignasi Mangué és fill de immigrants de Guinea Equatorial. Uh-huh. Ell va aterrar a València i de València va venir fins aquí. Ell és mestre d'una escola pública de Rocafonda. Un home tan preparat com aquest i que ha decidit dedicar doncs, el seu temps a la formació d'escoles com aquesta, no?
Sí.
A la perifèria. I, clar, té una especial sensibilitat per totes aquestes coses que estem parlant, perquè les ha viscut a la seva pròpia pell. Veure missatges com aquest, de gent tan intel·ligent, em dona aquest punt d'esperança, tu, de cara al futur.
Revolució 304, el trobareu a 3CAT i val molt la pena, com deia el Xavi Torres, un dels seus co-creadors, 50 minuts per descobrir o per fer aquest viatge, per obrir una mica doncs els ulls davant la realitat que ja ens envolta i que és tan natural com respirar, que és que tenim una diversitat a casa nostra que cal acollir com, pues això, amb tota la naturalitat. Ho hem repassat, ha estat un plaer, però ara tindrem ara trucarem al Mingué, ja, saps? Imagina't. És el nostre analista esportiu.
Gran amic.
Gran amic. Al Pompeia, segurament al Pompeia. Em permets que et faci quatre preguntes esportives?
Les que tu vulguis.
Les que jo vulgui, va. Bé, doncs començarem per una frase. Déu-n'hi-do quina temporada ens està regalant el Barça.
Doncs sí, quina alegria, oi?
Totalment inesperada.
Sí, totalment inesperada.
Les expectatives.
Sí, totalment inesperat. És a dir, veníem d'una temporada dolenta i de cop, amb no res, hem descobert que aquest equip és capaç. No? I estàs mira, dimecres, demà passat...
Jo vaig amb confiança.
Jugues per estar a la final de la Copa.
Bueno, t'he de dir, Xavi, perdona, que tenim aquí un patidor...
Un tribunero.
No, tribunero és poc. Tribunero al quadrat. pateix
pitjor,
molt.
Pitjor per ell. Exacte. No va aprendre res de l'època del Johan i del Pep, no va aprendre res.
Però ja convindràs amb mi, Xavi, que són moments puntuals d'aquests 125 anys. Si ens centrem en tota la història del Barça, sí, en moments d'excel·lència...
Tu has viscut, Uri Francisco, que has viscut...
No, no, si jo vaig viure l'època del Johan, saps què vull dir? Jo... I després vaig viure l'època del Serra Ferrer i l'època de Reixac 1 i Reixac 2.
És igual, és igual. És a dir, a la vida pots plantejar-te-la de moltes maneres i la millor és la del Johan, no? Que és ser feliç, riure, passar-t'ho bé, gaudir del camí, gaudir del procés, i al final guanyes o perds és igual, perquè t'has passat 10 mesos espectaculars, no? Has estat molt feliç en aquests 10 mesos. Doncs, Uri, tio, pensa en positius.
Si palmem a Atenes, doncs...
No, sí, clar, i, però també dues vegades Wembley,
sí,
i a París, no?
I
a Roma... No?
Sí. Doncs, jo soc del Barça, vull deixar-ho molt clar.
Pensa en positiu.
No, però el discurs és impecable, Xavi Torres, però no passa al cor. Això que no, estem escoltant el cor al pit, els escut al pit, no sé què és.
Però és pitjor per ell.
Però riu molt, eh? Igual, és un patidor estrany, perquè va rient pels
postos. És d'aquella gent que no entenc per què no vol ser feliç a la vida.
Sí, que vol.
Perquè després el daltabaix, Xavi, és tan gran que prefereixo ser pessimista.
No, perquè penses, m'ho he passat molt bé. 10 mesos espectaculars.
Jo estic amb tu. Ahir vaig estar a l'estadi i vaig tenir la sort, t'ho he dit abans també, i jo li deia a la persona que anava amb mi, dic, no sé què guanyarem, però és que m'és igual. És a dir...
Home, ara estàs disfrutant com un vedell, això
com
sí.
Com un vedell. I et dic, han aconseguit...
No sabem si guanyaràs o no guanyaràs.
La temporada ja està feta,
però
Xavi.
Però tu, estem al mes de març, i el Barça està a tot arreu, està a punt de caramel per tot, i no només això, sinó que està jugant molt bé. Per tant, si tu estàs en opcions de classificar-te per les finals o per guanyar una Lliga, i a més estàs jugant tan bé que no has perdut en tot el 25, de què pateixes?
Per inèrcia.
Ah, val.
No, mira, em sumo a la Hansineta. Això ho vaig dir des del primer dia.
No, però... si està a tope, però pateix.
L'altre dia vaig veure un clip del Casillas i el Piqué, on el Casillas li venia a dir al Piqué com tot el que vulgueu, però aquí títols en tenim a cabassos. I el Piqué li intenta explicar què és aquest orgull de jugar bé i tal. Jo, si la temporada s'acaba avui així, clar que anem primers a tot arreu i tal, si no guanyem res, jo sentiré un orgull gegant del Barça. Recordarem l'alineació del Barça aquest any.
Val,
no,
però,
no
però,
però...
Però és que... És a dir, està tan explicat això...
Sí.
Que qui no ho ha volgut entendre és perquè no vol. Aleshores, no cal perdre més temps en pedagogia, sinó que el que s'ha de fer és gaudir tu, personalment, de l'espectacle. La final, aleshores, de Champions-Barça-Madrid, tu, vaja...
No,
per tu...
Me'n vaig al Tíbet, sense cobertura.
El drogarem.
No, perquè aquesta final anul·la les 15 que tenen. Si tu guanyes aquesta final...
Sí. I si la perds, Xavi?
En tindran 16, una més, i què?
Però l'has perdut amb el Madrid,
de 15 a 16, però com tu,
Xavi,
guanyis...
Jo vull anar... Sí, això no t'ho discuteixo.
És que anul·la les seves 15. És gloriós.
Xavi, jo vull anar al club de...
Estic penint, ja.
Vull anar al teu club d'escacs on vagis tu, perquè...
L'estratègia és sublim.
És que soc d'ell, dels seus. Jo estic a això. Ara...
Porteu-me,
Xavi,
si arribem, de la maneta.
Si arribem... No, tu et drogarem com a MA quan havia de pujar a un avió. Et donarem un pastís del que sigui. No, però, Xavi, una cosa. Tu, final Barça-Madrid, a favor, per tant.
Absolutament. Absolutament.
Estic marejant.
És que aquest és... jo crec que té...
Però sí, aquesta temporada... Sí. Quantes vegades has jugat contra el Madrid?
Ja.
Doncs més a prop de perdre estàs.
Final de la Supercopa, sí.
Dos cops.
Final de la Supercopa 5, a la Lliga 4.
8-3, anem.
No m'ho compren.
Però quina por tens?
Aquest Hany sí.
Ara, molt bé.
Escolta una cosa, normalment aquesta és la secció d'esports, però sembla la de filosofia de Leo Espluga.
Allà mateix.
Bé, nen, escolta, una coseta, més coses. Final Champions Barça-Madrid a favor, perquè a més jo penso una cosa, Xavi, ja et demano. Jo crec que el PSG és més rival que el Madrid. No? És l'alternativa, no?
Mira, això està claríssim. Però jo veig claríssim que a Europa no hi ha ningú que tiri fora de la Copa Europa al Madrid.
Yeah.
És a dir, el respecte i la por que li generen... Mm. Ara ho veurem amb l'Arsenal.
Sí.
Zero confiança.
Zero amb l'Arsenal, eh?
No, zero. I després, lo normal és que hi hagi el Paris Saint-Germain. No gaire confiança, tot i que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique juga molt bé. En canvi, el Madrid l'únic que no vol és el Barça. És l'únic. Per què? Perquè jugues contínuament, l'estàs estudiant contínuament, ja li perds una miqueta la por allò a les grans nits europees perquè tu t'hi enfrontes regularment. Mm-hmm. Una miqueta és el que li passava en la gran època del Manchester City del Pep als clubs europeus. I, en canvi, un any se'l va tirar el Tottenham, un altre any se'l va tirar l'Arsenal. Per què? Doncs perquè quan jugues cada dia coneixes detalls que la resta no. I, per tant, no tinc gaires esperances. Barça-Madrid a la final.
A veure, en aquesta barreja boja que estem ara mateix vivint amb Xavi Torres i parlant de futbol també amb l'Uri Francisco, volem saludar una persona que no sé com estarà avui de contenta o no contenta, perquè ahir vam tenir un rival que es diu Girona i que no va sortir molt ben parat de l'Estadi Olímpic i que està tenint una temporada una miqueta complicada. Ara mateix saludem al
Fel
Faixedas, que és actor, còmic, president de l'Arbúcies Club de Futbol i aficionat del Girona. Fel, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, estem amb el Xavi Torres, no sé si tens el plaer.
Home, i tant.
Home, i tant. Jo aprofito perquè vaig trobar en Xavi en una ràdio el dia que estrenaven el
documental. Sí, senyor.
I el vaig mirar a la nit i em vaig emocionar molt i em va encantar. I estic molt content de que hi hagin documentals d'aquest tipus. En Xavi sap que des d'Arbúcies tenim una realitat d'un 50% en el club de futbol de nois que els seus pares són immigrants. Per tant, des d'aquí estem fent una feina també per defensar la llengua, per defensar la integració, la inclusió, i per tant veure documentals ja a gran escala com pot ser amb protagonistes com la Lamine Yamal, això ens ajuda en els pobles com Arbúcies on la realitat aquesta és molt present, i per tant felicitar-vos a tot l'equip, Xavi.
Sí, ahir el Fel va fer un documental en amb aquesta mateixa idea, amb el seu equip de futbol, amb el seu poble, que realment val la pena i que al final és el que hi diu, no? És que és una realitat, que vivim tots els pobles de totes les ciutats de Catalunya. O sigui, no podem seguir girant l'esquena.
Exacte, exacte. Sí, sí, és que és així. Nosaltres tenim la sort de que molts d'aquests nanos han nascut aquí ja, que són arbociencs, que estan col·laborant al club, entrenant en equips de futbol base, de que les famílies cada cop venen més en el club, i per tant aquesta feina és imprescindible. Des de tots els racons del país l'hem de fer.
Doncs fixa't.
Vas bé de moral després d'això d'ahir?
Sí. Saps què passa? Aquests gironistes amb fons culer són dies molt raros, són dies molt especials. Jo l'any passat he de reconèixer que vaig disfrutar molt amb les victòries del Girona. Ahir una victòria al Girona m'hagués agradat, però com que hi ha aquest cor tan raro dividit que dius, jo vull que el Barça guanyi la Lliga i vull que el Girona es classifiqui per Champions.
No, ja és el mateix l'any passat, eh?
No, el problema, Fel, és de una miqueta el que dèiem, en la direcció contrària al Barça. És a dir, això que està vivint el Girona ara és el més normal, que és d'un club que ha pujat, que està en procés de creixement, que aviat serà un equip que estarà a prop de les posicions europees, però el normal és això. El problema és que l'any passat guanyàveu sempre. I ara la gent es torna boja, i fins i tot l'altre dia, Fel, no sé si estaves al camp, en una sortida de pilota, la gent va xiular... Què dius, ara un moment? No. Esteu sonats o què?
A Montilivi va ser.
Sí.
La gent s'acostuma molt ràpid a la victòria, però hem de recordar d'on venim i qui som. I és que això és imprescindible, perquè és que si no arribarem al lloc. Perquè... I a més hi ha una cosa que és molt interessant, que és veure com ahir, per exemple, no vaig poder seguir, perquè estic al Poliorama allà fotent-li, per tant no puc veure futbol aquestes setmanes. Però quan vaig arribar a casa del meu fill, va seguir l'Europa, el Sant Andreu Europa, no?
I meravellós.
Exacte. Hi ha un punt que el que ens agrada el futbol... Hòstia, jo a Girona el visc amb una alegria tremenda de veure que aquí al costat de casa tenim un equip que planteja jugar a futbol i distreure i entretenir els seus aficionats. Per tant, que després arriben els resultats com l'any passat, extraordinari, que no hi arriben, hòstia, però hem d'estar allà, perquè és que això és molt complicat guanyar primera divisió. I a més amb un monstre com el Barça. Per tant, jo els xiulets és que no els entenc i no els suporto. No els suporto perquè venim d'on venim. I és que si a l'acabar d'ells podem estar segon una altra vegada. Per tant, molta calma als gironistes, que hi ha molta feina a fer, molts anys per treballar encara.
És que fa 4 dies, jo que sóc carn de futbol català, jo pujava a jugar al camp del Girona.
Sí, clar. Sí.
I ara està a primera divisió i ha jugat la Champions. És que és una bogeria i la gent... Jo crec que la gran majoria, Fel, ho té clar, eh?
Sí, jo també ho crec i vull creure, vull pensar-ho que és així. I a més, hosti, és que l'any passat ens ha sortit tot bé, és veritat, aquests anys fitxatges, les lesions, han passat moltes coses i tot i així crec que ens mantindrem un any més a primera. Per tant,
segur, home.
Esteu a meitat de Champions, a meitat del descens, no? A mig camí.
És que això, no, quantes ciutats ho poden dir? No. I hosti, per tant, jo estic molt content. I ahir, bueno, veient com jugava el Barça aquesta temporada, era impossible. I fins i tot l'empat em sorprèn. Perquè com pot ser, si no hem arribat...
És Araujo, Araujo.
Va ser un xorro, no? Va ser un xorro, ja està. Una jugada, ja està.
La realitat ens posa lloc. Escolta, com diu Mitchell sempre, aquesta no és la nostra lliga. A mi el que em preocupa més és que no estem aconseguint passar-nos-ho bé, que aquest és el problema, no? Jo, el que deia abans d'en Xavi, si t'ho passes bé, llavors els resultats, bueno, un dia pots perdre, un dia pots guanyar, però quan veus que l'equip no està fent allò que Mitchell té al cap, a mi això em preocupa una mica, perquè després el futbol es converteix en un xic avorrit. I això...
Sí, però saps què passa? Que també en plantilles com aquesta... Les baixes es noten molt.
Us han desmantellat mig equip.
Però ja no les baixes de l'any passat.
Les lesions.
Eren 5 jugadors que eren essencials. No, ja parlo dels actuals. Hi ha moltes lesions i cada lesió... El Barça es nota menys. El Girona es nota més.
Espera que es trenqui Pedri i ara parlarem de si es nota.
El Barça també es nota. Però en aquest
sentit... Quin paio, tu. Ara vol...
No, jo no vull res.
Pedri.
A mi, aquí ens el prenem una mica acudit, a broma, saps què vull dir?
El metge em va dir que em desfogués.
Una cosa terrible. Escolta, Fel, però en Mitchell, en aquest sentit, l'afició està amb ell, no? No hi ha cap dubte, no?
Només faltaria. És que el dia que l'afició no estigui... Hauria de girar-ho molt tot, Mitchell, perquè l'afició se li posés en contra. Estem aquí... Jo sempre, per mi, hi ha dos persones bàsiques, que és Quique Cárcel i Mitchell. Sí, són dues persones que han construït tot això. Evidentment, amb tot un equip a darrere, però per mi els fitxatges d'en Quique no n'hi podem retreure ni una. I Mitchell ha fet una feina extraordinària. I a mi em sap greu veure'l patir, perquè ell sé... Que és conscient que ell voldria tornar a arribar a l'excel·lència i que, bé, això el que deia en Xavi, començant la temporada, comença a tenir molts lesionats, 3 competicions amb una plantilla nova. Jo estic segur que aquestes 3 competicions amb la mateixa plantilla de l'any passat hem gaudit molt més, és que s'enganxa tot. Tens l'equip mitja plantilla lesionada, mitja plantilla nova, i per tant ha costat molt. Per tant, l'objectiu, acabar la temporada com més amunt millor, salvar-nos, i l'any que ve tornar a començar, i confiança màxima en Mitchell, i sobretot en Quique Cárcel.
Doncs per no haver vist el partit justament ahir, sí que té el Girona al cap.
I el cor.
I recordem que no l'has vist perquè estaves treballant, perquè tens ara mateix la temporada de les mares al Poliorama. Com va això, Fel? Com està anant la temporada?
Estem una mica com el Girona l'any passat.
Molt bé. A dalt de tot.
Ja ens ho has explicat tot. A dalt de tot, exacte.
La gent del Poliorama ens va trucar, veniu aquí, que hem vist això, ens agrada molt, i vam dir, bueno, ja amb què passa, no? I estem en un núvol. Molt èxit, molta gent, grans crítiques, i per tant, ens queden 3 setmanes per endavant que no volem que s'acabin, perquè estem disfrutant moltíssim, també. L'únic hàndicap, això, que els partits haig de mirar resums. Quan acabo, ahir vam guanyar, l'Arbúcia es va guanyar camp del líder, i per tant, tornem a estar dalt, competint pel títol, i per tant ho vaig haver de viure des de l'escenari esperant acabar l'obra per mirar el WhatsApp i amb què em deien, i visc el futbol amb molts de nervis perquè no el puc seguir al minut a minut, però vaja, compensa de sobre.
No tens algun compinxe allà que et va...
L'apuntador
que et va dient el resultat? No.
A més em faltaria ja escoltar les Arbúcies des de la...
El pinganillo, que et diuen.
Un pinganillo allà, no passaria res, que ets molt professional, Fel. Escolta una cosa, ara estàvem parlant també sobre la figura de Mitchell. A mi sí que em crida l'atenció, igual ha tingut ofertes, però jo crec que està molt implicat, no? Si arriba algú a fitxar-lo, Xavi, Fel, jo crec que el Mitchell en aquest sentit, fins que no el facin fora, hi estarà.
Mira, en va tenir una que no està mal, que era anar al Manchester City.
Ah, és veritat. Sí.
No està gens malament, no?
I el Quique Cárcel també.
I de moment...
Ara que el Xiqui plegava.
Bueno, i a més amb el vincle que tenen, no?
Vull dir-te que no. De moment seguirà perquè és també raret. El Mitchell també és raret. I és dels que té principis i valors i s'està trobant aquí. Hem de recordar que en Mitchell, abans d'entrenar al Girona, entrena a primera divisió al Rayo i l'Osca i el foten fora tot arreu.
És veritat, sí, sí, sí.
I aleshores, quan ell ve aquí i té al cap una mirada de futbol que li permeten executar, perquè a més coincideix amb la del secretari tècnic, i també la de la presidència i la propietat, que veuen un tipus de futbol molt determinat, diu, escolta'm, jo com a mínim uns anyets vaig a gaudir això, i després sí, després ja suposo que marxarà a fer calés.
Abans d'acabar, va, una petita ronda d'apostes. Triplet, sextet... Quin títol veieu per al Barça aquest any, Xavi?
Xavi, té clar.
Tot. Xavi va per tot.
A veure, jo, mira, la competició que més malament veig és la Lliga.
La que menys
sí,
malament...
Sí, la que menys veig. La que menys veig, sí. Perquè...
I per què? Però si...
No, perquè és, necessites una regularitat que a vegades els equips en construcció tenen dificultats de seguir, no? I el Barça jugant de manera excel·lent... va líder amb 3 punts de distància sobre el Madrid, que fot pena.
Sí, senyor. Ja veniu a les meves, eh?
Val? I aleshores, què penso? Doncs que qualsevol... Hi ha un Barça-Madrid, encara?
Sí, sí,
hi ha un
sí.
Barça-Madrid aquí.
Que és a 3 jornades del final,
sí,
no?
Sí, sí, per això et dic... Ara, les competicions directes, doncs jo sempre he vist el Barça candidat, sí, perquè sí. A més estan jugant molt bé.
A veure, dimecres, com veus el partit de dimecres, Fel? Creus que el Metropolitano serà nostre un altre cop?
Mira, jo el que em passa aquest any amb el Barça és que el que comentàveu abans, que jo recordo l'any passat que deies, i al meu entorn també li passa, que diu, juga al Barça, bueno, no passa. I en canvi ara, hòstia, mira que ja el Barça disfruta, vull dir, passaran coses, passaran moltes coses.
Ganes de que arribi, jo vaig descomptant les hores, pràcticament.
Gaudir del procés, amic Oriol.
Jo m'ho apunta tot, Xavi, que tu en saps molt, jo m'ho apunta. Però no hi ha manera.
Fel Faixedas, moltes gràcies per estar amb nosaltres un cop més, anins amb el Girona i anins també amb les mares, al Poliorama. Una abraçada.
Una abraçada per tots.
Una abraçada forta. Xavi Torres, periodista esportiu, co-creador de Revolució 304 i d'altres mil històries en la seva vida i en la seva tasca. Un plaer compartir estudi i micròfons amb tu i molts ànims amb tot el que vingui.
Igualment, gràcies per haver pensat en mi.
De res, Uri, demà ens trobem.
Perfecte.
Vinga, va, nosaltres que ens acomiadem. Demà a les 8 ens tornem a posar, ara de seguida, el Sense Distància amb Ignasi Miranda.